comença la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la trobareu a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast. Benvinguts al Ningú no és perfecte. Avui encetem la temporada 24. Després del necessari descans de 8 setmanes, tornem a la càrrega, tot i que no hem estat del tot aturats. Al juliol hem fet crítiques de cinema inèdites en la web, durant tot l'estiu hem tingut el dia de notícies i tràilers a les xarxes socials i l'agost hem fet un Summer Edition i els mecenes han tingut un Videoclubbers de Jackie Brown. Què ens donarà aquesta temporada 24? La idea és mantenir l'esquema de combinar monogràfics de programa sencer i de variats amb especials i ressenyes curtes. Sobre el programa, els canvis arribaran quan toqui afegir, modificar o treure alguna cosa. Ja fa temps que els canvis arriben sobre la marxa. Aquest any volem fer més programes en format videopodcast, com el d'Indiana Jones i el Dial del Destí i el programa 1000 de la temporada passada. Seguirem en la línia de no parlar de les coses sempre a la setmana de l'estrena. No vol dir que alguna vegada ho fem, però tenim comprovat que així ho podem preparar millor perquè els nostres col·laboradors ho vegin i nosaltres puguem recollir més informació que si ho féssim amb presses. Al final, el programa ha acabat amb més temps i amor, surt millor i de més qualitat. Si toca córrer, ho farem, només quan sigui necessari perquè el tema crema. En paral·lel, aquest any volem estrenar un format de videocrítica en la web i YouTube que complementi les crítiques escrites que continuarem fent. Farem unes proves a veure si agrada. Continuarem amb els programes exclusius per a mecenes a Patreon i iVoox amb la periodicitat trimestral de Videoclubbers. I avui què farem? Ja sabeu que ens agrada estrenar-nos amb un programa gran i que sigui molt esperat. Creiem que, per interès del públic i perquè a nosaltres també ens ha agradat, havíem d'obrir amb Deadpool and Wolverine. Com a fans de Marvel, després de força temps, teníem ganes de parlar d'un producte que ens hagués satisfet i hagués vist molta gent. Era la proposta perfecta per obrir aquesta temporada 24. Dit això, anem per feina. Avui ens acompanyarà la nostra productora, la Marta Sanz, l'Aran Bonmatí i qui us parla en la presentació i direcció del Ningú no és perfecte, l'Ignasi Herbat. Abans de començar, recordar-vos que en el canal de podcast d'iVoox podeu escoltar tots els programes i fer-ne la subscripció. També ens trobareu a Apple, Amazon, Spotify i YouTube, mentre que els programes per a mecenes són a Patreon. A més, us convidem a visitar la nostra web, ningunoesperfecte.cat, en què trobareu tots els enllaços a més d'un blog amb crítiques de cinema. A les xarxes socials ens trobareu a facebook.com/ningunoesperfecte, instagram.com/ningunoesperfecte-podcast i a Twitter som @ningunoes. Si ens voleu explicar qualsevol cosa, tenim el correu electrònic ningunoes@outlook.com. El primer viatge pel fantàstic d'aquesta setmana el passarem en el 8. Intentarem que el nostre univers no desaparegui. Comencem!
I told you, you're not welcome here. You're not welcome anywhere. Now get the fuck out of my bar.
Just give me one more drink and then I'll leave.
Hi, Peanut. I'm gonna need you to come with me right now.
Look, lady, I'm not interested.
All right, well, I'm sort of on the tick-tick, so upsy-daisy.
Here we go.
Oh, whiskey dick of the claws. It's quite common in Wolverines over 40.
You don't want this.
Unless you want to take a deep breath through your fucking forehead, I suggest you reconsider.
I obrim el primer programa de la temporada, ara sí, i ho fem amb la pel·lícula que ha estat el fenomen d'aquest estiu, serà un dels fenòmens de l'any, que és Deadpool and Wolverine, Deadpool i Lobezno. Per fer-ho, per una banda, ens acompanya la Marta Sanz. Marta, què tal? Com estàs? Benvinguda.
Doncs molt bé.
I també tenim l'Aram Bonmatí. Què tal, Aram? Com estàs?
Molt bé. Content d'estar de tornada.
Doncs va, comencem amb les opinions generals. Si de cas us pregunto, comença tu, Marta, i segueix Aram, i ens expliqueu una mica què us ha semblat aquesta pel·lícula, que és una comèdia de superherois. És una seqüela també alhora del Deadpool del 2016, Deadpool 2 del 2018, en aquest cas dirigida per Shawn Levy i estrenada el 25 de juliol.
Què m'ha semblat? Doncs divertida, a la línia dels Deadpool, que ja feia temps, clar, feia 6 anys que havíem vist la darrera, i esperada, i una parella que crec que funciona molt bé. A més, són col·legues en la vida real, i a mi el que potser més m'ha entusiasmat, primera, és que no s'hagin tallat tampoc massa en el llenguatge ni en les escenes, i són aquestes escenes coreografiades, que són precioses, no? I aquesta relació que tenen de, no sé, anava a dir d'odi, d'amor, odi, perquè entre Deadpool i Wolverine, no? Deadpool l'admira, de fet és com un fan, i en Wolverine està en hores molt i molt i molt baixes. I la resta, els cameos, les incongruències temporals, tot d'acord, ja m'ho empasso, fantàstic, va dins del paquet. O sigui, jo m'ho he passat molt bé.
A mi encara no ho tinc massa clar. Em sembla que hi falta una mica de cor. S'han dedicat a fer molta gràcia i a buscar molts acudits, però recordo la primera, que era una història d'amor. Aquesta és una història de què? No en tinc ni idea. És una història d'acudits sobre sexe anal? No ho acabo de veure clar. De totes maneres, m'han agradat molt les coreografies de combat. Trobo que ells dos estan molt bé, en Hugh Jackman especialment, però la història, no sé, és com si li faltés una mica de xitxa.
Bé, a mi m'ha encantat la pel·lícula, a mi sí que m'ha agradat. Crec que és una pel·lícula que no enganya, és a dir, que ens ofereix exactament allò que esperàvem, havent vist els tràilers, i és molt fidel, crec, a l'esperit de Deadpool i el de les dues anteriors. Sobre això, el que deies, Aram, de què ens vol explicar la pel·lícula, probablement sigui el punt més feble que té, però crec que tampoc és l'intenció d'explicar-nos una gran història. De fet, la pel·lícula, què és? Deies, és una body movie. Una body movie superclàssica, amb dos personatges, amb els seus estira i arronsa, i una aventura doncs, que podria ser una mena de road movie, que de fet l'origen del projecte ja ve de ser això, però en lloc d'anar amb un cotxe, doncs van passant per el buit, en diferents llocs, caminant, vull dir que no és necessàriament, en aquest cas, un cotxe. Jo crec que sí, la trama potser és fluixa, però a mi, sincerament, a mi no m'ha importat i crec que molta gent tampoc li haurà estat un punt molt, molt important. Sí que es parla del guió, diu, és que el guió de la pel·lícula és fluix. Jo amb això sí que us portaré la contrària o portaré la contrària a la gent que ho digui, perquè el guió, o sigui, és veritat, el guió és una trama, però també són diàlegs. I moltes vegades ens trobem en grans pel·lis que tenen doncs, trames molt elaborades, però en quant a diàlegs patinen, i viceversa, no? I o que ho tenen tot o que no tenen res. Jo crec, en canvi, aquesta pel·lícula, en quant a diàlegs, és brutal. O sigui, és extraordinària. I, a més, o sigui, és que és una metralleta. La pel·lícula no para. No para en quant a acció, com deies tu, Aram, però no para tampoc en quant a diàlegs i en frases, perquè estan tota l'estona xerrant. És com una pel·lícula de Woody Allen, de fet, en aquest aspecte. El que passa que tots són bromes i gags. I en fan tants, o sigui que jo he tingut la sensació que potser doncs, m'han fet gràcia el 80%, que ja és molt, en una pel·lícula de comèdia, però és que hi han hagut tantes bromes i moltes m'han fet tanta gràcia i penso que estan molt ben elaborades i molt ben escrites que, o sigui, et deixes endur per tota aquesta situació. Per tant, crec que en aquesta part, en quant a guió, la pel·lícula està molt bé. No és fàcil, no? Tenim pel·lícules de Tarantino, per exemple, que tampoc tenen algunes trames hipercomplicades, però que com que sap escriure molt bé i sap fer molt bé els diàlegs, doncs també és un guió bo. Jo, en aquest cas, ho defensaria per aquesta part. I, per altra banda, doncs és una producció absolutament meta. Crec que, per entendre-la completament, no només... o sigui, has de conèixer moltes coses. És a dir, és veritat, has d'haver vist les dues pel·lícules anteriors de Deadpool, però també has de conèixer els moviments empresarials entre Disney i Fox, i també les històries i les vides personals dels dos actors, Hugh Jackman i Ryan Reynolds. Jo potser és una de les pel·lícules més meta que he vist mai. I, per altra banda, també crec que hi ha molta autocrítica. Autocrítica i riures d'ell mateix, que és una cosa que fa Marvel Studios, que poques vegades hem vist. No sé si ho veieu més o menys així.
Autocrítica, Ignasi, de... Ells dos com a personatges o a no, Marvel?
Marvel, en sentit... Ah. Sí, bueno, ells dos es riuen, sí, però Marvel...
Home, Deadpool sempre riu de si mateix, no? Vull dir, va torrat de dalt a baix.
Però Marvel diguen, és que des d'Endgame no aixequen cap i que t'ho diguin en pantalla.
Sí.
Digue-me algú altre, alguna altra productora que s'ho prengui d'aquesta manera, els fracassos.
Barbie, la conya que arriben a fer amb la amb Marvel
amb
i Hasbro com a indústria en Mattel és molt més bèstia i es ridiculitzen i s'autoparodien molt més del que fa Marvel a Deadpool, que consti.
Bé, jo sí que crec que hi ha una autoparòdia, però... Clar, com que aquí està molt centrada la pel·lícula en aquests dos personatges, que a més són molt diferents, no? Wolverine, a més, el van veure... A més, tot això, la trama és senzilla, però alhora has d'haver vist altres sèries o pel·lícules de Marvel o de Fox, que les tinc molt oblidades, per cert. Jo els X-Men, o sigui, he hagut de rescatar imatges de rodatge de quan la primera vegada que va sortir en l'Obes, no? En Wolverine vestit de cuir negre. O sigui, clar, aquestes somriures de quan surt en pantalla de groc, entenc que a vosaltres com a lectors de còmic...
És que han passat 24 anys, estem parlant de l'any 2000.
Sí, i de fet, Hugh Jackman ho explica. Bueno, tot això dels vestits ja en parlarem. És cert que hi ha autocrítica. Jo no m'ho esperava. Com que no m'esperava, el veure certa autocrítica i o paròdia és entranyable. També ho fan amb altres personatges que van apareixent. Jo és que fins i tot crec que el personatge de Cassandra també frega la paròdia. O si és que no hi cau. Vull dir que, clar, és com el doble, no?, bessó de Charles Xavier. I dius, ostres, és que no... És la germana borda, no?, diguéssim, perquè no ha sortit gens bé. I això de crear una mena de paratge desèrtic, no?, un pare amb allò, el buit, que li diuen, sí que ho hem vist en altres pel·lícules.
Bueno, de fet, ve de Loki, aquest indret.
Sí, clar, ve de Loki. I allà també trobes tot de referències, no?, que ja parlarem a Mad Max, a l'última de Furiós. És que dius, hosti, n'està ple. I el que passa que trobo això del guió, que pot semblar fluix o que la trama no sigui una trama gaire important, i tu que li deies, Aram, que li falta cor, justament en Sean Levy i en Ryan Reynolds han dit que no és una pel·lícula d'acció, que és una pel·lícula d'amor. I penso, ostres...
Jo estic d'acord,
Sí, clar, és una pel·lícula d'amor perquè un sent l'amor per l'altre i el que hem de tenir present és que en Deadpool és un bandarra, vull dir, és un poc a solta. I va més enllà, és fatxenda. I té una mica de cor quan el que vol és salvar el seu món i els seus amics, que és el seu món, no? Que com a mínim això ho ha aconseguit, que era un personatge que va anar solitari, no? Hi ha la Vanessa per allà, però no acaba de... Està clar què passarà. Bueno, si jo fos la Vanessa tindria molt clar què passaria. I ells, resulta que el guió hi han dedicat moltes hores i molts esforços. O sigui, que suposo que és la dificultat aquesta de fer els diàlegs i fer gag.
Però jo crec que hem de premiar o hem de comentar el resultat, no l'esforç que hi hagin posat.
No, per que començar... l'escola d'avui dia es premia l'esforç.
Però no és
però
això,
no estem a l'escola, estem a una sala de cinema.
Però jo crec que el resultat és bo, Aram, perquè al final ells han volgut fer això. Aleshores, no és el que pretenien fer, divertir a través d'humor i no crear una gran història? Si ha complert el seu objectiu, per mi, bravo. Vull dir...
No ho sé, ells diuen que el que han fet és una història d'amor i una història d'amor on només dediques 3 minuts, com a molt, de temps de pantalla a una de les dues parts...
No, Aram, t'equivoques. La història...
No sé que estigueu parlant d'una història d'amor d'homosexualitat latent que hi ha entre Deadpool i Wolverine.
Aquí.
Si aquesta és la història d'amor a la que es referien, aleshores sí.
Correcte, aquesta jo entenc que és l'altra.
Clar, la història d'amor d'un per l'altre.
Correcte.
Claro.
Sí, sí.
Perquè la història d'amor amb la Vanessa, la veritat és que, bueno...
No,
això està...
Sí, ja està.
Quasi insultant que aparegui, Chris. Per fer-la aparèixer aquests 3 minuts, no sé si valia la pena.
Però és la història d'amor, com es desenvolupa, com es coneixen i com... I jo en aquest aspecte crec que molt bé. De fet, la química que tenen... És que, clar, són col·legues de fa temps, després ho explicarem, però la química entre Jackman i Reynolds és brutal dins i fora de la càmera. Si heu vist tota la promoció de la pel·lícula, realment és extraordinari com funcionen i sense parlar-s'ho són capaços de treure gags absolutament de res i traspassar aquesta química també fora de la pantalla, les entrevistes i la promoció, i jo és que em vull més d'això, és que no, em vull més.
No ho sé, a mi m'ha deixat una mica el cap com un timbal en Ryan Reynolds. O sigui, realment, en aquesta pel·lícula és que no calla.
No calla, no calla.
Tenen raó tots. Altres vegades havies vist personatges dient-li «Calla-te, a Deadpool!» i pensaves, bueno, tampoc està xerrant tant, però és que aquesta vegada realment...
La seva filla, en una roda de premsa, ha dit a en Ryan Reynolds que la seva filla mitjana, en té 3, li ha dit «Papa, quan deixaràs de fer Deadpooling?» Vull dir, para ja.
Bé, jo crec que potser també ens regala l'Obezno més semblant que hem tingut mai als còmics. El veiem en aquesta pel·lícula. Amb cap altre l'hem vist tan semblant. I per altra banda, sí que potser aquesta, malgrat la classificació R, rebaixa el component sexual i incrementa el violent. Havíem tingut més referències sexuals explícites o implícites en les pel·lícules anteriors. Crec que aquesta història romàntica en aquest aspecte més carnal aquí desapareix i es converteix en una altra cosa i aposta més per la violència, no? És potser una de les diferències que li veig respecte a les dues anteriors, especialment amb la primera.
Just give me one more drink and then I'll leave.
That's not how it works.
It does now. Leave the bottle.
I know you, bub.
Nope, but I know you.
Everybody knows me. I'm the Wolverine.
Yes, you are, and I'm gonna need you to come with me right now.
Look, lady, I'm not interested.
Really getting into your cups.
Why would I go with you?
Because, unfortunately, I need you.
Doncs vinga, ara sí, tornem ja amb Deadpool and Wolverine. Wolverine, l'Obezno, no? Cada vegada sento més gent, dient-li Wolverine. Vull dir que potser és com Deadpool, no? De Massacre a Deadpool. A l'Obezno li acabarem dient Wolverine, amb això de la traducció dels noms sempre crea polèmica. Anem per totes les escenes, anirem comentant així la pel·lícula i els diferents moments. Primer de tot, ara faré un comentari una mica friki, val? És a dir, segurament el públic majoritari, que potser, Marta, tu te sents una mica més representada, li és una mica igual o s'oblida del tema. Però els que som molt més seguidors, tant dels còmics com de les pel·lícules, que ens les mirem en absolut detall, hem vist contradiccions. O sigui, l'univers Fox, tu ara no sé si ho recordes massa, però allò era un pitote, o sigui, era un pitote total que era impossible que les pel·lícules lliguessin i coordinessin les unes amb les altres. És a dir, a partir d'X-Men 3, o sigui, estem parlant ben bé dels orígens de tot, a banda que Daredevil era un univers, els Quatre Fantàstics un altre, la següent dels Quatre Fantàstics un altre, és a dir, eren diferents pel·lícules amb personatges Marvel, però que no passaven als mateixos universos. I dintre de la cronologia de pel·lícules d'X-Men tampoc te lligaven, perquè el que tu veies a X-Men 3 no te lligava amb el passat de Jean Grey que t'havien explicat fins aleshores. Ja no te dic quan fan X-Men Origins Lobezno que allò ja no te lliga amb res. Dies del futuro pasado ho intentaven arreglar, però al final la confusió acaba sent un cristo. Acaben creant una línia alternativa. I dins d'aquesta línia alternativa, que tampoc t'acaba de lligar amb les pel·lícules més d'origen, no?, que havia intentat doncs, fer Matthew Vaughn en el seu moment, o sigui, és un embolic brutal, apareix Deadpool i apareix Logan, que semblen que són també terres diferents. Però aquí el que fa la pel·lícula és simplificar-ho. I és a dir, la Terra 10.005, que és, diguéssim, la Terra de les primeres pel·lícules d'X-Men, de les dues primeres, se li diu que és l'univers Fox. O sigui, l'univers Fox se'l fot tot el mateix calaix. Clar, això genera problemes, perquè Logan, per exemple, no formava part d'aquest univers. Logan era de la Terra 17.315. I, a més, passava l'any 2029. Deadpool and Wolverine passa el 2024 a la Terra 10.005. Per tant, en aquell moment inicial de la pel·lícula en què Deadpool està desenterrant el cadàver de l'Obezno, hauria d'estar en una altra Terra i hauria d'estar 5 anys en el futur. Aleshores, tot això aquí, per simplificar-ho, unifiquen, perquè també pensen que el públic majoritari no se'n recorda absolutament de res d'això, i a més que genera altres contradiccions, no? Perquè a Logan es feia referència que feia 25 anys que no naixia cap mutant, O sigui, per tant, no pot ser de cap manera el mateix univers de Deadpool al de Logan. I juga una mica això, a que la gent no recordi la pel·lícula i ho simplifica. No sé, ara amb tu, que segurament coneixes més tot això, com ho veus?
A mi em sembla molt bé, i em sembla que la majoria de les persones, com abans comentava la Marta, no els importa gaire tot això, saps? O sigui, som quatre que ens anem a fixar amb aquests detalls. És allò... està bé. Com ho vulguin solucionar-ho, està bé. Tot el tema de la TVA, de l'Agència de Variabilitat Temporal, igualment és un jaleo que serveix com a excusa i calaix de sastre per anar distribuint les coses i intentar explicar coses que la majoria de la gent no els importa si els hi acabes explicant o no els hi acabes explicant. O sigui, crec que dediquen molt d'esforç a vegades a explicar coses que ens és igual.
Sí, a més, això de la TVA, que té un... és el leitmotiv una mica de la pel·lícula de Deadpool i Wolverine perquè Deadpool vagi a buscar un Lobezno, no? Dins d'aquestes variabilitats temporals, d'aquests universos diferents. A mi això de la Terra tal, és que jo, de veritat, no...
Sembla que Harrison Ford a la Comic Con. Que li van dir... Que van dir, saps que la teva pel·lícula passa a la Terra 616? Diu, perdona? De què m'estàs parlant? Una pel·lícula que ell ha fet, eh? Vull dir que...
Imagina. Bueno, jo no l'he fet, com a mínim no hi he participat, ni no, surto. Ens és igual, de veritat. El públic això ens és igual. Què sí que ens importa? Doncs que la pel·lícula la puguis entendre. Això sí. S'entén la pel·lícula aquesta Deadpool i Lobezno sense haver vist res? Home, clar, jo Loki l'he vist. Tota la TVA ja sé de què va. Que l'actor que fa de Mr. Paradox ha mirat l'Owen Wilson fent Mobius? No, ha dit que no s'hi ha fixat gens, que ell ha fet el seu personatge, el seu paper.
Ja es nota, sí, sí.
Sí, m'ha agradat molt l'Owen Wilson fent de Mobius, això és veritat. Però que ja em va enganxar una mica d'estranya tot això de la TVA, ho acabes entenent, perquè per força vas veient un capítol rere capítol de Loki i ho has d'acabar entenent. Però la premissa és senzilla i aquí sí que és veritat que això surt a l'inici de tota la pel·lícula. Si no has vist abans, pot ser que et perdis una mica allà, però és que t'és igual, perquè al final la pel·lícula és una història de dos tios i un té una hipersexualitat desaforada i és un gag rere l'altre i es fiquen en focs que fa riure, aha, i en Marvel també, i surten els seus col·legues, i surten Peter, que té aquesta simpatia o que et desperta, no? Tot i que té un bigoti que potser se l'hauria d'afaitar.
Per cert, ara que dius aquest personatge, com a curiositat, et sembla que els crèdits finals de la pel·lícula va dedicada a la pel·lícula a un fill de 3 anys que tenia aquest actor, que va morir d'un tumor cerebral.
Pobre.
Sí, sí.
Doncs això, i té aquestes... Sobretot és una pel·lícula d'amistat, d'aquesta mena de família estranya que té en Deadpool, que s'ha... Bueno, estranya no, que només... Bueno, sí, una mica estranya, sí que ho és. I que ho rematen amb totes aquestes... violència, amb aquesta violència i amb aquests estranys, com aquest gos que no sabíem si estava fet amb CGI o era real.
Molta gent s'ha preguntat això, eh?
No, és real, aquesta sí, lletjó sí. És real, m'encanta que la
a veure,
Terra...
en alguns moments està fet amb CGI, però bé, no ens avancem. No, ens
no que ens és igual, l'únic que sí que agraïm que ho expliquin bé, sobretot quan és l'inici de la pel·lícula.
Bé, en tot cas, la Terra de Fox queda clar. Al final, Fox és tot un univers i ens ho mengem. I també hem de pensar que la pel·lícula és una comèdia i que, per tant, aquestes coses se les pren amb la seriositat justa.
Jo crec que en Sean Levy havia explicat que, justament per a aquest desgavell de terres, introduir la TVA, com que pots fer tot, qualsevol cosa, no? En la línia temporal... doncs te salvo una mica la premissa de la pel·lícula.
I a més, també esperar que Deadpool and Wolverine sigui la pel·lícula que doni coherència a l'univers Marvel, clar, és exigir-li una mica massa a Deadpool, saps? O sigui...
Sí, no, però més que l'univers Marvel, potser a l'univers Fox, que... Però, bueno,
però no com... és la seva feina.
No, al final s'acomiada, és un comiat de...
Exacte, de Fox. Jo, per mi, va ser... un comiat de Fox i ja està. A part que no li han preguntat vegades a Ryan Reynolds i a Hugh Jackman si entrarà Deadpool i als Avengers.
Això de comiat a l'univers Fox també al tanto, perquè sí que és comiat com a univers, però potser alguns dels personatges, com bé veiem, doncs continuaran pol·lulant per aquí, perquè l'univers Fox, de fet, la Terra 10.005 queda dempeus, de moment. Vull dir que ja veurem què passa en el futur de Marvel Studios.
També han hagut de preguntar a Fox?
No cal, perquè ara és de Marvel, vull dir que...
Exacte, ja l'han comprada.
Fox ja no té res a dir, pobreta. Bé, comencem la pel·lícula amb la part inicial, en aquest cas, doncs fa molta gràcia el fet que comença el logo Marvel Studios, ja sentim la veu de Ryan Reynolds cantant, no? És a dir, ja comença. I la cosa va amb música i parlem una mica d'aquests crèdits inicials, de la cançó d'NSYNC, de la broma que fa amb la pel·lícula Logan, que és divertidíssim, o sigui, em sembla divertidíssim, i el gore ja que comença la pel·lícula, que és ja una pura declaració d'intencions del que veurem més endavant. Va, aquí comença.
Jo, molt fan del principi. A part de que jo estava tararejant la cançoneta de Marvel, quan comença a tararejar-la en Ryan Reynolds també em vaig sentir completament identificat i vaig pensar, va bé, ja m'han entès, ja saben per on te vaig i ja saben quin tipus de públic tenen. I l'escena inicial de violència desfermada està superbé i la recerca de... No voldria avançar-me, però el que passa enmig, aquesta mena de recerca de l'autèntic Logan, també... Trobo que està molt ben pensat i que el 90% de la gent no haurà entès massa res.
Exactament. Fa gràcia, pots deduir, però no identifiques qui són aquells Logan.
Que nombren a John Byrne per intentar fer un acudit. Però com vols que algú sàpiga de què nassos estan parlant? Això i anar a dir una paraula més de Deadpool.
Bueno, una mica jo aquí sí que hi arribaràm.
Molt bé.
Però a veure, sí que parlen de James Mangold perquè diu, bueno, com podem fer una pel·lícula de Deadpool i Lobezno sense destruir el llegat de James Mangold? No es pot, no? I clar, i allà ja veus obrint la tomba i dius, bueno, et trolegen una mica, no? Perquè dius, bueno, allà sortirà Lobezno, però no, al final s'acaba trobant només els ossos d'Adamantium. I bueno, fa aquesta broma superdivertida.
És sacrilegi total, vull dir, l'acaba destrossant l'esquelet, vull dir, el fa servir com a arma.
Sí. Bueno, són aquests ossos que acaba matant a tots aquests membres de la TVA que tu dius, home, doncs els hem vist a la sèrie Loki, tampoc són mala gent, no? Bueno, llavors ja entendràs una mica que és una...
les forces de l'ordre.
Però bueno, que actuen a banda de la TVA, no? Que és aquest paradox que va al marge i que és un tio que té la seva pròpia agenda, etc. No? Bé, parlem aquí, si vols, Marta, del ballarí, no? Nick Pauly, que comentaves abans, que és la part de ball no la fa concretament a Ryan Reynolds.
No, i a més, és que ho ha dit. Hips don't lie, no? Les seves malucs no... No menteixen, a veure, diu, jo prefereixo fer certes parts de les meves escenes d'acció, que sí que les fa, però ballar, diu, jo ho deixo per qui en sap, és que... No, és fantàstic, ho fa Nick Pauly, és un gran ballarí i ho fa molt i molt bé, i a més és el que deia abans l'Aram, aquí trobem un tema musical que no un pop, no?, que no posaries en una escena gore de lluita cos a cos amb katanes i...
Però com encaixa, eh?
Bueno, encaixa perquè sí, i els tempos dels moviments, les piruetes... Home, ja han agafat una cançó amb una coreografia... Primera, que ens ressona la cançó. Segona, que segur que hem vist el videoclip i
bueno, és clar, si tu veus... Jo no, el videoclip no l'he... Bueno, aquests dies, o sigui, l'Aram perquè ha estat sense internet allà en una cova durant quatre mesos i no s'ha enterat de res.
Jo volia dir que, Aram, però... jo puc estar sense... estar connectada estant a casa. O sigui, jo no... O sigui, jo
què
puc,
dius?
Sí, jo puc tenir totes les connexions del món i no veure res. Jo no havia vist res sobre la pel·lícula.
Doncs el vídeo aquest d'NSYNC, és la cançó Bye Bye Bye, ha estat... O sigui, un èxit de reproduccions a YouTube altra vegada. O sigui, sí, la gent ha buscat la cançó, ha buscat el videoclip. I, a més, l'actuació musical del grup, la coreografia de la cançó, és la mateixa que reprodueix el Nick Pauly fent de Deadpool o de Dane's Pool, no? Com se l'anomena el personatge.
A més, Nick Pauly, a l'Instagram seu, això ho he vist a posteriori, et fa com un tutorial perquè facis alguns dels passos. Mm. Vull dir que si voleu, bueno, provar-ho.
Ell ha penjat diversos vídeos. O sigui, ella va penjar el vídeo d'ell assajant, si veus que al principi no li surt i com al final li surt bé, i llavors n'hi ha un altre que ha fet ell en plan molt estiuenc en un terrat amb un superedifici altíssim i allà balla la coreografia tal qual la veiem a la pel·lícula, no? Vull dir que és, bueno, molt bé, collonut. I, bueno, en aquest moment també és quan ja veiem clarament les intencions de la pel·lícula, no? És a dir, quan Deadpool es dirigeix a l'Obezno com a Hugh, no? Que, de fet, ho fa més d'una vegada.
Sí.
És aquest metacinema per una banda i alguns gags. A mi m'ha fet gràcia en aquell moment, que aquest no sé tampoc si l'haurà entès molta gent.
Aviam.
El que...
A mires a mi, no sé. Aviam.
Sí, el que diu, no, tenim... Diu, bueno, està agafant els ossos de l'Obetna, diu, bueno, el cos humà té 206 ossos.
I no
diu, 207, si estic mirant Gossip Girl. Clar, aquí la referència és a la seva dona, Blake Lively. Protagonista
ostres,
de Gossip
Girl. Mare de Déu. Que rebuscat.
No vas pillar?
No.
No. Pues,
escolta'm, sí. Que la vau anar a veure en versió original?
No. No. Però això surt, eh? En el doblatge surt, eh? El que passa, ja t'ho editaran, va com una metralleta.
Clar.
Sí, sí, però jo la tinc més o menys fresca i no recordava aquest diàleg, coita.
Sí. De fet, també hi ha una altra referència. Parla, quan parla de... Clar, aquest joc de paraules segurament amb el doblatge no, perquè parla d'esforç màxim o una cosa així, màxim un effort, és la productora de Ryan Reynolds.
Mm.
O sigui, hi ha tota una sèrie de metasituacions que... Hi ha una cosa que no me'n vull oblidar, la cançó d'en 5 que està posada aquí no és gratuït, o sigui que encaixa molt bé, però és que hi ha una escena de X-Men 2, no sé si tu... La Marta ja sé que segur que no la recorda.
No. però m'has passat el clip.
T'he passat el clip, perquè dius, mira, ve d'aquí. Si hi ha una escena en què van, sembla que és Lobezno, Pícara, Pyro, en el cotxe. No sé si hi va algú més. I posen la ràdio, no sé si és Pícara o així, que demana posar la ràdio, i surt aquesta cançó de NSYNC. I aleshores fan tots, o alguns fan cara, entre ells Lobezno, de quina merda. I tanquen la ràdio, no? Vull dir que, bé, de fet, la cançó està agafada com a lligar amb aquesta escena d'X-Men 2.
Això, tu has llegit en algun lloc o és una teoria teva?
No, és una teoria.
Una mica de casualitat ja, que hagin triat. A part que és que la cançó, el tema de la cançó lliga amb el de desecrar i cometre un sacrilegi amb tot el tema de l'Obezno.
Sí, però encaixa molt bé. És a dir, aquesta pel·lícula jo crec que cap referència és casual, que totes estan buscades. O sigui, no crec que hagi estat una casualitat. Que...
No ho ha estat.
Clar, és que no... Tu saps, Marta, o...
Sí, perquè ho han explicat, que tot el guió té aquestes referències i que el que volien justament és fer la cirereta després de crear vincles de Wolverine amb Deadpool. I bé, no sé, que, vull dir que tot està molt buscat.
Bé, i anem amb
una... Jo no sé, però el Departament de Documentació haurà anat a tope.
Sí. Ve una altra escena important que és aquest moment enrere del temps, perquè aquí l'estructura de la pel·lícula s'assembla molt a la de primera Deadpool, no? Quan estava a dalt de l'autopista i t'explicava una mica la història d'on veníem per tornar-te a reprendre el moment de l'escena de l'autopista.
Això Spider-Man també ho fan, no? Vull dir que...
Hòstia, no ho sé. Però aquí és l'esquema de la primera, perquè aquí està el Deadpool en aquest moment de batalla per començar fort aquesta escena i diu, i ara t'explico una mica com he arribat a buscar els ossos de l'Obezno, no?
Sí.
I que veiem aquesta escena que és meravellosa, meravellosa, de Deadpool al despatx de Happy Hogan, Jon Favreau.
És molt bo aquell diàleg, és molt vergonyós. És que és d'arrossegar-te, pobre, per buscar una feina que fas el ridícul, no? Total. Quan vols alguna cosa i estàs allà... I a més que no encaixa gens.
En Jon Favreau, us dona la impressió que li venia especialment de gust sortir?
Home!
I tant.
No ho sé. Ja,
no?
Ja, al principi vaig pensar que sí, després vaig pensar... Ai, no sé, no... Sí, suposo que sí.
Home.
Suposo que sí, eh? Però primer no vaig tenir-ho massa clar.
Sí.
El que passa que sí.
Jo crec que si no li hagués vingut de gust, crec
no.
Que té prou autoritat com... No? Per dir, no, jo no
I
surto.
I a més l'admiren molt. O sigui... Jon Favreau, no oblidem que a banda de ser Happy Hogan és el director.
És el creador de Chef.
Exacte.
Que m'encanta aquesta pel·lícula.
A banda d'això, que també està molt bé, va fer Iron Man, que és la pel·lícula que dona l'origen a l'univers Marvel. Per tant, que ell estigui allà a la primera escena, que surt l'univers 616, doncs està molt bé.
Perquè ell està superbé Iron Man, perquè sense Iron Man no existiria Chef, que és una gran pel·lícula. Jo estic amb tu, Marta,
gràcies,
completament.
Gràcies, Aram. Crec que me la tornaria a posar.
Home, Chef està superbé. Però si no l'heu vista, veieu-la. Però bé, ell està allà, no per Chef, sinó per Iron Man, i clar, allà en aquell despatx, doncs, bueno, fixeu-vos en els objectes, no? Trobareu vídeos dels 1.000 objectes que hi ha en aquell despatx i les 1.000 referències que fan a l'univers MCU, no? D'objectes des d'Iron Man, a les pel·lícules del Capità Amèrica, etc. Se suposa que en aquest cas, per exemple, es pregunta i com viatja en aquest moment entre universos a Deadpool? Doncs ho fa amb el dispositiu que Cable li donava al final de Deadpool 2, que és amb el que, en els crèdits finals, que és el millor moment de Deadpool 2, doncs anava en diferents moments i en diferents universos i anava salvant.
Aquest dispositiu és una caixa de música? No.
Home, de música no era, diria, eh? No, és un...
És una mena d'artefacte, tenia una, com unes peces a dins... Bueno, dona la idea una mica com un rellotge d'aquests antics.
Ah, que potser que en anglès hi diguin soundbox?
Pot ser.
A sandbox, clar, una, com una caixa de sorra o alguna cosa així, o no? Bé, no ho sé, és que ell ho esmenta, com que ho escolto tot en anglès i a vegades no em poso subtitulat... Perquè és que aquest artefacte el guarda en Ryan Reynolds, perquè ha sortit en d'altres pel·lícules.
Sí,
I aquest el guarda ell, físicament. O sigui, se l'ha quedat.
És un prop que té a casa.
És un prop que té a casa, i segurament en té molts més, però bé.
És que fot pinta ser el típic lladre que quan acaba un rodatge Ryan Reynolds s'endú tot el que pot arreplegar.
És probable. Bé, de fet, aquí fins i tot veiem, en aquest moment en què viatja, tira enrere, veiem escenes d'X-Men Origins Lobezno, no? Aquell moment en què apareixia aquella versió estranya de Deadpool. El moment en què veiem l'entrevista amb Happy Hogan no és gratuït, o sigui, posa la data de 14 de març del 2018. Jo he pensat, a veure, aquesta data deu ser per alguna cosa, per la conversa que tenen, no? De que es vol fitxar per l'univers 616. Sí. El dia 20 de març es va oficialitzar, o sigui, va ser quan va haver-hi oficial la compra de Disney de Fox. Aleshores, bueno, són uns 6 dies abans, però...
Clar, no, com que veu que s'enfonsa, diguéssim, aquí Fox ho comprarà, vull anar a l'empresa que...
Correcte. Jo imagino que deu anar per aquí aquesta referència.
Segurament, sí.
Sí, i bàsicament, doncs, vol fitxar
però
per...
Però fa molt el ridícul, no encaixa.
Sí. Que va, que va. A mi aquí el gag que m'ha fet més gràcia és aquestes mans de Hulk, no? Aquestes joguines.
Us han agradat, les mans de Hulk? Però els pensaments berros que té en Deadpool potser no és el que...
Clar.
No? El que
no.
El motiu pel qual ens els quedaríem, vaja, no sé, és estrany.
Jo no tornaré a mirar unes mans de Hulk amb els mateixos ulls, ara.
Que m'ho he imaginat, és que per això ho fan, és per imbuir-te en aquesta imatge i dius, ja no puc.
Bueno,
ja
a més és per nens, vull dir que, clar...
Clar,
bueno,
aquí està tot plegat.
La broma.
La broma.
Molt bé, doncs ja entrem ja en aquest 2024 amb un Deadpool retirat, no? Des del 2018 fins aquí, que no se l'ha vist per l'univers Marvel, tot i la seva intenció i ganes de fitxar-hi. I en aquest cas el veiem fent de venedor de cotxes de segona mà, amb aquest personatge que comentàvem abans, que és Bob, i aquí és el moment aquest de recuperació, de dir-te, ei, que venim de dues pel·lícules anteriors, que... Aquí veiem tots els personatges que han aparegut abans, o alguns d'ells, com Al La Sega, no? Que aquí hi ha doncs, el gag aquest de la cocaïna, bueno, perquè la cocaïna sempre està present entre Al La Sega i Deadpool des del principi. Colosso, Negasonic, Vanessa, que aquí és quan descobrim que no estan junts, i alguns dels X-Force que va salvar en els postcrèdits de Deadpool 2. Amb el dispositiu de Cable, com veiem abans, entre ells Vanessa, perquè no veiem explícitament com salvava Vanessa, però sí que acabava salvant a Vanessa. No sé si d'aquesta escena en concret voleu comentar alguna coseta.
A mi m'ha sorprès veure Estrella Rota. No era un dels personatges que recordava que hagués salvat en els títols de crèdit, la veritat.
Perquè és que jo crec que no es veu que els salva tots, sinó que veus que està començant a salvar-ne alguns, no? A desfent el passat, però... Però no t'ho ensenya tot.
Clar, crec que sí que entenc que salvi en Peter, perquè aquest sí que es va veure, i aquest és un personatge important dins la mitologia de Deadpool, com a mínim cinematogràfica. Però la veritat és que salvi es treu allà rota, em va semblar una mica estrany. I per mi un dels problemes de la pel·lícula és l'escassa rellevància que donen a la relació de Deadpool i Morena Baccarin, a la Vanessa. Però és que, clar, no pots tenir un amor per un costat d'entre Deadpool i Wolverine i un altre amor entre Deadpool i Vanessa. O sigui, la cosa no funciona. T'has de centrar en una de les dues parelles i, clar, guanya Hugh Jackman.
És que era la pel·lícula, clar.
A banda que sempre serà Deadpool és aquell on wait, aquell personatge que ho intenta i no ho aconsegueix. Sempre s'acaba autoboicotejant, no? No aconseguirà tornar amb Vanessa, perquè és que fins i tot a les rodes de premsa és una història que està per allà, però és l'altra però que no té la rellevància que segurament mai s'han plantejat. L'altra cosa és, com deies abans, Aram, que no sé si ja ho has dit en directe o fora de micro, que és ridícul o que li donguin 3 minuts, no? O el paper que té la Morena Baccarin aquí. Clar, perquè és de la talla que és ella com a actriu, que ens agrada, i que tingui la mateixa rellevància que Estella Rota o que d'altres, que surten com a col·legues...
Bé. Però ella ja sortia molt poc, la segona
sí,
també.
Sí, sortia poc, eh? La veritat és que si tiréssim enrere i veiéssim les pel·lícules, és cert, que no sortia massa. Bé, també s'hi podria haver negat, però jo crec que com a divertiment, bueno, no ho sé, saps? Està bé, tothom hi ha anat perquè suposo hi ha molt bon rotllo amb en Ryan Reynolds i tot l'equip de producció.
Sí que han perdut l'oportunitat de recuperar Brad Pitt com a home invisible, que era un dels cameos importants de la segona part, però potser no...
Ah, no l'has vist? Sí que surt.
Ah, sí? Com que és invisible, no? Ai, quina broma.
Les ulleres per allà volen.
Ara.
Bé, anem ja a la TVA i la presentació d'aquest personatge, que és Paradox, que ocupa el lloc de Mobius, però al final
no. Mobius és honest.
Sí, no, ocupa el lloc, vull dir que fa una feina semblant a la que podia fer Mobius a Loki.
Sí, és el que tu creus que fa Mobius, que a l'inici de Loki et resulta un personatge desagradable, no? Perquè és molt autoritari, sembla un policia de... I a més l'interroga i això, i després va evolucionant cap a un altre cantó, que no sé si és que evoluciona perquè coneix en Loki, que també hi se'n enamoren. És també una història d'amor, eh? I aquí, doncs, aquest Paradox és mediocre. O sigui, és un cap intermig, és aquells càrrecs intermitjos que vol ser un villà extremadament perillós i enfrontar-se, de fet, a tota la TVA i, no sé, i fer com una mena de cop d'estat dins de la TVA, perquè no sé què pretén.
És un buròcrata ambiciós i ja està. Vull dir, a veure, és el seu personatge de Succession, d'altra banda. No sé si havíeu vist la sèrie.
És veritat, ve de Succession, aquest
actor. Sí. No l'hem vista.
Allà interpreta el marit d'una de les aspirants a heretar la gran fortuna i és un personatge llefiscós i babós que m'hi ha recordat moltíssim. Aquí estàs dirigint això que ja t'he vist fer.
Ah, per això... Ai, ara no sé, a la pel·lícula no se'n fa cap esment, no?
Jo, a Succession?
No,
aquella broma que vam veure, Ignasi, que feien com una mena d'interrogatori i sortia ell i per això li diu... Ah, esmenta allò de Succession. Ah, li diu en Ryan Reynolds a Hugh Jackman, però tu no has participat a Succession, no? Com... Algo així. Bé, és una broma que s'han fet. Em penso que està fet per Variety. I és unes preguntes que un li fa a l'altre amb un polígraf de la veritat. I, sí, bé, és entretingut, ja està. Aquestes coses que se'n fan a patacades. I aquest home, doncs, ho fa molt bé, perquè en les entrevistes és un tros de pa. O sigui, és una persona encantadora. O, com a mínim, això és el que sembla. I aquí ho fa molt bé, tot i que us haig de dir que pot ser, si no sabis res d'abans de la TVA, que no entenguis massa què hi fa.
Clar, és que realment la TDA, si no has vist abans Loki, no, és molt difícil que entenguis exactament què està passant, que siguin línies temporals desapareguent, no sé què.
Però t'ho expliquen, eh? Perquè bàsicament, o sigui, tu te quedes amb l'essencial, perquè aquí inventen aquest concepte que no existia encara, que és el de l'àncora, no? Que aquí ens diuen que aquest concepte no és del guió pròpiament dit, sinó que és una cosa que incorpora Kevin Feige a la pel·lícula. Que és a dir, feu un personatge que sigui l'àncora i que l'àncora sigui l'Obezno. I quan mor l'àncora d'un univers, aquell univers mor o ha de morir. Aleshores, bueno, hi ha aquesta, aquí, bàsicament, la història és que l'univers mor de manera natural, però pot trigar com uns 2.000 anys a extingir-se, però el Paradox vol anar per feina, que bàsicament és això, és a dir, bueno, va, tu recull, a tu t'atraiem d'aquí perquè tu faràs alguna cosa en el futur que serà important i tal, per tant, marxa d'aquest univers que s'està morint, que és l'univers Fox, i, per tant, morirà tothom d'aquest univers excepte tu. I a partir d'aquí, doncs, és una mica aquesta trama de Deadpool per salvar els seus amics, que serà la motivació que tindrà al llarg de la pel·lícula. I, bueno, diuen que a través d'una presentació que va fer en el seu moment, em sembla que és el Passeig de la Fama, a Kevin Feige, a Benedict Cumberbatch, que el va anomenar l'àncora. I aleshores està dient ara a tothom que l'àncora de l'univers 616 és el Doctor Strange. Que no estaria mal vist, també, per altra banda, eh?
És igual. És perfectament probable que el concepte d'àncora no torni a aparèixer a l'univers Marvel mai més.
Jo no estic d'acord amb això, tinguent en compte el futur de les pel·lícules que ens esperen de Marvel. Crec que jugaran en aquest concepte que han introduït aquí. Ho tinc claríssim, eh?
Però jo crec que li doneu a Deadpool and Wolverine una importància, una transcendència que difícilment tindrà. Esteu fent el que diu Ryan Reynolds.
No.
El Jesucristo de l'univers.
Sí, però per la taquilla sí que ha estat el Marvel Jesus, eh? Vull dir que... Uh-huh. Perquè desdolego que el que estan fent amb aquesta pel·lícula des d'Endgame no havíem tingut res igual a l'MCU.
Que, per cert, totes aquelles escenes on apareix la TVA, o sigui, la TVA en si, amb les pantalles, les cònsoles, és real. Són aparells i botons que fan coses, diuen els actors.
Això està superbé, molt a favor, que es gastin la pasta en aquestes coses.
Veiem imatges, allò, de diverses pel·lícules, i hi ha una, bueno, la que veiem a Deadpool amb Thor, allò no és rodat expressament, perquè molta gent es pensa que... No. Allò és una escena reciclada de Thor, Dark World, que aquesta escena la té Thor i Loki. I en aquest cas han substituït, suposo, en CGI per Deadpool i ja està, però...
Bueno, però en Deadpool no hi era, diguéssim. Tot, no. Era un altre. Era en Loki,
però
el seu germà.
Estan jugant amb la broma de que... Sí, no, tota l'estona, què passarà? Com és tan important? Jo crec que l'acabaran reproduint, aquesta escena.
Home, com a gag està bé.
Clar, com a gag.
A més, és que saliva, eh? En Deadpool, quan ho veu. És que... és que, vamos...
Doncs bé, bàsicament doncs ja tindríem tot això. Sí que hi ha aquest altre concepte que sí que mou la pel·lícula, que és que això ho sabrem més endavant, que no pots substituir una àncora per una variant d'aquesta àncora, no? Perquè, clar, la solució en aquell moment és, bueno, s'ha mort l'Obezno, doncs vaig a buscar un altre l'Obezno d'un altre univers per portar-lo aquí perquè sigui l'àncora. Això no funciona d'aquesta manera, perquè les regles que ha imposat la pel·lícula no van així, però sí que fa perquè Deadpool vagi a buscar... un altre Lobezno que torna, en aquest cas, al present, no? En el moment en què va buscar a Logan, el troba mort, no? Perquè pensa que amb el factor curatiu tornarà, etc. I va buscar un Lobezno viu pel multivers. I en aquest cas, doncs, sonant la cançó de Regreso al Futuro, de Power of Love, per si no queda dubte, doncs aneu a buscar Lobezno pel multivers. I aquí, Aram, sí que és un moment de referència als còmics, perquè veiem diferents versions de l'Obezno que hem vist als còmics, bàsicament. No és així?
Sí, bàsicament i completament. Hi ha fins i tot homenatges a portades, saps? O sigui, hi ha uniformes de l'Obezno que no s'havien vist mai abans a cap pel·lícula i que només s'havien vist al còmic. Fins i tot una referència a l'alçada de l'Obezno, en el primer l'Obezno alternatiu que busca.
Està ridiculitzat aquell moment perquè, bueno, sí, l'Obezno dels còmics és baixet, sí, però tindria una alçada, jo que sé, com Daniel Radcliffe, no? Que s'havia, doncs, rumorejat com a possible nou l'Obezno, no?
Més... Al voltant de 1,60-1,65, em penso que fa.
Bueno, tampoc ens posarem puristes a veure què diuen els còmics, però al final els còmics també a vegades el fan més alt o més baix, depèn de si els hi convé. Però bé, en aquest cas és un l'Obezno... que és més aviat un nan del Senyor dels Anells que no pas. Vull dir que aquí juguen una mica amb l'alçada.
Tens aquest, tens el de l'era de l'apocalipsis, tens el...
Sí.
No... Bueno, no sé si els vols anar repassant,
sí,
sí, tots,
sí,
però
sí,
així
sí.
De memòria.
De memòria,
tenim el Parche, també.
Sí.
Tenim...
L'Old Man Logan em va encantar.
Exacte.
Que és Clint Eastwood total, a més ho fa de Hugh Jackman.
Amb el toc Clint Eastwood, i tenim el de l'uniforme marró amb de John Byrne.
Mm.
I el que està clavat a la creu, que aquell, si no recordo malament, és una portada...
Sí, mira, la tinc aquí. Daun Kaini 251. Sí, sí. Per cert, el que deies de John Byrne, que és el de l'uniforme marró, és el que s'enfronta a Hulk, que reprodueix la vinyeta famosa de Hulk, no? Un còmic, em sembla que és escrit per Peter David i dibuixat per Todd McFarlane.
Imagina't.
Sí, sí, que veiem, diguéssim, perquè Hulk no el veiem directament. El veiem només... a través de la... O sigui, emmirallat a les urpes de l'Obezno. I n'hi ha un, que no surt dels còmics, que és el Calverín, que l'han anomenat així, que és el de Henry Cavill.
Aquest no el vaig pillar fins després, eh? Va ser en sortir... Fins que no vam sortir del cinema no vaig entendre què estava passant en aquell moment.
Aquest, Marta, sí que el vas entendre, perquè no ve dels còmics.
Henry Cavill.
Sí. Bueno, que és un dels noms que també s'ha posat sobre la taula sobre...
Per fer què?
Per fer de l'Obezno, si ho deixa Hugh Jackman,
sí?
O de l'Obezno de l'MCU, doncs és un dels sempre rumorejats. És un cast, fan cast, que es diu com el de Reed Richards, el de The Office, que sortia a la Doctor Strange, doncs...
Jo pensava que era per...
És un fan cast i que l'han posat aquí el Henry Cavill. Per Superman, ho deies, per fer la broma.
Sí.
Bueno, suposo que tot roda, o sigui, els hi serveix per posar-se en DC.
Sí, jo, però bé, la segona, aquesta part de com a... que havia sonat com a l'Obezno... Home, no estaria mala, però em costa, imaginar un l'Obezno sense Hugh Jackman.
Bueno, després d'aquesta pel·lícula ja t'he dit jo
que no
podrà ser...
És cert que Henry Cavill també es posa catxes, eh? Vull dir que s'entrena i
home,
podria ser un bon Lobezno.
Està molt bé. A més, porta bueno, aquesta samarreta Imperi de color blanc, que és la mateixa que portava Hugh Jackman a les primeres pel·lícules d'X-Men,
sí.
Allà arreglant la moto...
Que això és un altre gag, no? Que sempre surt sense samarreta.
Amb el puro, porta puro, no? Diria? Si no
sí, en algunes sí. En algun cas sí.
No, el de Henry
en
Cavill.
Aquest?
Sí, diria.
Crec que sí.
Fumar, sí, sí. Vull dir que també és molt icònic. I la frase aquesta la tinc en anglès apuntada, eh? Que diu, et cuidarem millor que els shit fucks down the street, que es refereix als de DC, que l'han tractat molt malament com a Superman i
sí, sí.
Si vens amb nosaltres et tractarem millor. Bueno, és un far de riure, eh?
Aquest se'n va escapar, eh? No sé si per la barba, per el maquillatge o què, però jo no vaig acabar d'entendre, fins després no vaig veure que era en Henry Cavill.
Sí, home, sí. Sí, sí. I a més li diu Calverín, li diu. Passa que li diu tal qual, eh? Calverín. La French, o Wolverine. El que passa no sé si ara en castellà li diu d'alguna altra manera.
Ah. Home, ostres, doncs no tinc tanta memòria, eh?
Cavilez no, potser li diu alguna cosa així. Ara no ho recordo. Però sí, sí, surt acreditat com a Calverín i ell, en anglès, li diu Calverín. Però bé, finalment l'Obezno serà protagonista, que és un Obezno traumatitzat, que més endavant sabem que per circumstàncies ha acabat matant no només enemics, sinó també amics en un moment de bogeria, i és el que troba borratxo en un bar, que el porta a la TVA, i allà li diuen ja que és el pitjor Wolverine possible per poder agafar. Aquí encara no sabem el passat d'aquest Obezno, sí que porta... Bueno, inicialment en el bar no el porta l'uniforme, però jo suposo que el deu portar a sota, perquè llavors quan el porta la TVA ja està amb l'uniforme groc posat, aquest Obezno.
De fet, això ho comenten en un moment de la pel·lícula, que ell portava l'uniforme a sota per no oblidar-se del que havia passat i de que era un X-Men.
Aquest Obezno, per això, Aram, encara que no sigui el d'Old Man Logan, sí que podria ser el d'Old Man Logan, perquè té aquest passat, Old Man Logan.
Exacte. El que passa que en l'Old Man Logan, ell és literalment el culpable. No és allò, ai, és que no hi era per ajudar-nos. No, és que els va matar a tots.
Però...
Per l'encantament que li va fer el Mysterium, penso que és.
Sí, però jo també entenc que quan ell torna, mata el... O sigui, ell arriba allà amb... Quan tenen aquella conversa, que explica una mica el que va passar. que ell torna a anar allà, mata els dolents, però que amb una bogeria de matar també acaba matant algú dels seus companys.
No fa distincions. Arriba un punt en el que no fa distincions.
Sí. Jo vaig entendre això, que va matar tothom, o molts. I per això
jo
està...
el que vaig entendre és que van atacar en els X-Men quan ell no hi era i no els va poder ajudar, i aleshores, en els seus actes de venjança, va acabar liquidant tant els culpables com a persones innocents.
Bé, i amb un gag també molt divertit en aquest moment, com a Deadpool el defineix com el Logan que fa musicals, clara referència a Hugh Jackman, i els 20 anys que hem trigat en veure l'uniforme, Paradox els posa el 8 ja com a casos perduts. Un 8 que ja havíem vist a Loki, de fet, aquí hi ha diverses referències, no només això, el propi Deadpool ho diu, no? Quan apareix el personatge d'Eliot, fa referència a temporada 1, capítol 5 de Loki, per si algú s'havia perdut, doncs ja tens el propi Deadpool que t'ho està explicant. I és un... Bueno, el veiem una mica millor. Sí que és veritat que el capítol 5 aquest que fa referència a Loki, on veiem les diferents variants o diferents versions de Loki, ja havíem vist una mica com era el 8. Aquí entrem una mica més a fons i veiem doncs, el logo de Fox allà destruït. Però si te vas fixar ara, no és l'únic logo d'una productora de cinema que ja no existeix que veiem allà. També hi ha el de Carolco. No sé si t'hi vas fixar, tu. Saps el de Carolco, que eren aquelles Cs?
Sí. Exacte.
La mítica productora que va existir entre el 76 i el 95, responsable de títols com Terminator, Desafío Total o Instinto Básico, també va ser molt important durant tota aquesta època.
I a saber per què va homenatjar Carolco.
Bueno, jo crec que és com... simplement com que hi ha el de Fox, es permet el luxe de posar-ne un altre... Podria haver posat el de la Canon, per exemple, també.
Veus el de Fox i també veus un heavy transporte per allà tirat.
Bé, i aquí suposo que és la trolejada que ens van fer tots els espectadors. A mi me la van colar, ho he de dir, perquè no sabia, però és l'aparició de Chris Evans. I a més te'l presenten amb una música que et fa pensar que és el Capi. No li veus l'uniforme, però va tapat i li veus una mica de vermell, li veus una mica de blau i tu l'identifiques. Bueno, a mi me la van colar, com una variant del Capi. No sé si vosaltres també us ho van colar, això.
Quan surt Chris Evans, tu penses que és el Capi i dius, què fa aquí el Capi? I després ja veus que no.
Sí, però
home,
li
falten elements, però sí, jo vaig caure, a la broma.
Yeah. Oh my God, he's gonna say it.
Say what?
Avengers!
Flame on!
Sorry, what now?
We don't know that guy.
We thought we did.
Doncs no ho sé, Marta Aram, per anar acabant, conclusió final que vulgueu fer, o ja ho deixaríem aquí?
No, només volia dir que han estat molt hàbils, que arriben en un moment en què l'MCU ha produït tant que algunes coses potser són d'una qualitat una mica difosa, diguéssim, i fan a més la broma de la broma i la paròdia de la paròdia i que tots teníem ganes d'una pel·lícula d'estiu de passar-nos-ho bé i d'una mica esbojarrada, passada de voltes, que no, i amb una pel·lícula que no fos de contenció de llenguatge ni de violència i tal, i que a més està ben feta i que a més volíem veure tots dos en pantalla. I jo crec que no es quedarà aquí, que ha estat una revifalla de Lobezno magnífica i Hugh Jackman té ara ganes, aquí sí, ara sí, de reprendre el seu personatge i que ja veurem.
I ara?
Doncs jo crec que estem davant d'una body movie amb unes escenes d'acció molt cuidades, molt treballades, una pel·lícula entretinguda on hi ha una gran capacitat de comprensió entre els dos protagonistes, que ho fan molt bé tots dos junts, però que la trama és allò prima i dèbil com un paper de fumar.
Bé, jo bàsicament diré que és una pel·lícula perfecta per l'estiu, un blockbuster d'estiu collonut que t'adona exactament allò que necessites, vols veure i et promet, i que per tant perfecta. I per altra banda, el que deia la Marta, si alguna vegada doncs, Marvel havia pensat en un relleu en Lobezno, jo crec que aquest relleu avui en dia amb Hugh Jackman ja és impossible i pot ser que puguis introduir un Lobezno més jove, però sense cap mena de dubte no pots prescindir de Hugh Jackman i després d'aquesta pel·lícula encara menys. Per tant, crec que tenim Hugh Jackman a l'MCU per molts anys per endavant. Doncs gràcies, Marta, Aram, i ens veiem a la propera i endavant. Benvinguts també en aquest primer programa de temporada.
Fins aviat.
Fins la pròxima.
La setmana que ve tornarem amb més coses. No em feu dir encara amb què, perquè tenim temes per triar i remenar. Si teniu algun suggeriment de preferència, ens el feu saber. Mentrestant, cuideu-vos moltíssim. Ningú no és perfecte. Fins aquí la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la podeu escoltar a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.